Va néixer líder, a Girona, fa 70 anys. De petit deia que de gran seria ministre. En una Catalunya sense estat propi, ser alcalde 23 anys i conseller uns quants més, mantenir els ideals i guanyar-se el respecte de tothom és més que això. És intel·ligent i té una gran capacitat de treball. Sap el que vol i el que vol dir. Catedràtic d'Història, gairebé va ser marxista, tot i que el seu partit va ser el PSC així en passat, fins que els socialistes van abandonar el dret a decidir. Ha tornat a la universitat, però s'acaba. Dirigeix l'Institut Català de Recerca en el Patrimoni Cultural, llegeix, analitza i escriu. És clar que per relatar la seva següent pàgina encara haurem d'esperar. El Girona B... I nosaltres també. I avui contents que sigui al divan de Catalunya Ràdio, Quim Nadal. Doctor Nadal, benvingut.
Gràcies.
I ara?
No, això de ministre no sé si ho havia dit mai, eh?
És que tenim ciència infusa.
No, no, és que jo crec que jo no ho he dit.
Jo crec que sí.
No.
Sí. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. New York, New York, Frank Sinatra, I'm leaving today. Viure avui la ciutat, què?
A mi aquesta cançó m'agrada perquè m'agrada Nova York. És a dir, segurament primer m'agrada la ciutat abans que la cançó, i en una època de la meva vida hi vaig anar, o hi vaig haver d'anar 10-12 vegades, i molt vinculat amb el patrimoni jueu de Girona, i això em va fer conèixer la realitat d'aquesta ciutat, i és una ciutat que es fa estimar i que com a espai urbà funciona molt més de lo que la gent es pot arribar a pensar.
Què vol dir que funciona un espai urbà?
Que no et cau a sobre. És a dir, no és aquella ciutat de grans gratacels que estan tots apilonats un al costat de l'altre i que et sembla que no veuràs mai el sol, sinó que al costat d'un edifici altíssim, no sé, la Torre Trump, per exemple, tens una església de tres plantes, o un edifici baix, o cases vuitcentistes. En fi, funciona com a espai urbà, respira molt més que moltes altres ciutats.
I això en el moment de ser alcalde, 31 o 32 anys tenia?
20. Jo tenia 31 anys.
31 anys.
Sí.
I dir, què faig amb aquesta Girona grisa, en essència? Hi ha models de ciutats. Com es fa això de poder pensar que respiri, que hi pugui haver el passat, i pugui haver el present, i puguin haver les pedres i les persones?
Sí, la veritat és que a 31 anys, i quan pensava en Girona, naturalment no pensava en Nova York, pensava en ciutats italianes.
En quines ciutats?
Pensava en Florència, pensava en Bolònia, pensava en Siena, pensava en ciutats que tenen un patrimoni artístic i que els governs d'esquerres d'aquestes ciutats, en els anys 70 i inclús 60, havien començat a transformar i a potenciar, fent valdre els centres històrics com un valor patrimonial de la pròpia ciutat. I, en el fons, no inventem res, copiem dels italians, també una mica dels francesos, i diem, fem un pla especial del centre històric, intentem potenciar el centre històric, comencem per l'espai públic, pels carrers, per les places, per la gent, els monuments ja s'arreglaran, no ens cauran pas, la catedral no caurà, Sant Feliu no caurà, Sant Pere de Galligans no caurà, la pedra aguanta millor que moltes altres coses, anem a resoldre la tripa dels carrers, que tenen clavegueres que són com un colador, arreglem l'espai físic públic al servei de la gent que hi viu, no només en el centre històric, sinó a tota la ciutat. L'any 79 això era molt fàcil, molt més fàcil que ara.
Per què era més fàcil?
Perquè
no hi havia res?
Exactament. És a dir, què fareu en aquest primer mandat? Doncs mira, hi ha el 50% dels carrers sense asfaltar, asfaltarem carrers. És fàcil de dir, és més difícil de fer perquè s'ha de pagar, però en qualsevol cas, dir, escolti, aconseguirem amb un mandat de 4 anys que vostè que surt de casa seva i trepitja el fang, no trepitjarà el fang. Això és com que és el més elemental de tot. fins que no hi ha asfalt al carrer i voreres a la porta de les cases, no pots pensar ni en jardins, ni en arbres, ni en enllumenat, ni en pistes poliesportives, ni en pavellons, ni en centres cívics, ni en biblioteques, ni en centres socials, ni en polítiques socials, ni en integració econòmica, ni en política d'habitatge. Tot això va venint. I, en fi, jo explico sempre molt, perquè és molt pedagògic, un exemple concret, no? Suposem 25 escoles.
Sí.
D'aquestes 25 escoles, totes tenen un pati. Totes tenen el pati tancat. Del pati se n'ocupa l'Ajuntament, tot i que l'escola, l'administració titular és la Generalitat. En els patis, a vegades, la gent hi juga. La gent del barri hi salta perquè està tancada. I si obrim els patis? I si fem compartir els patis al barri i a l'escola? I si en el pati de l'escola hi fem una pista poliesportiva? Va, fem-hi una pista poliesportiva que puguin jugar els nanos de l'escola mentre és horari escolar i la gent del barri quan, amb horari extraescolar.
Sí.
Molt bé. Ja tenim la pista. Passa un temps. Home, si poséssim llum, podríem estirar les hores...
Sí, podrien entrenar. Clar, els que fan bàsquet i tot això, no?
Estirem-ho, no?
Estirem-ho una mica de llum, ja està. Té més usos.
Alcalde... Ara ja tenim llum, però a les 10 de la nit, si plou, plou.
És que si plou, plou.
I si la tapéssim?
Clar.
Va, cobrim, no, cobrim la pista.
No ens mullarem, cobrim llavors? Clar, esclar.
Però ja la tenim coberta, però si bufa vent, la pluja entra pel costat i, a més, fa fred. Podríem tancar-ho? I el trànsit del pati a un pavellonet d'escola
sí.
És la història... de l'increment de les demandes ciutadanes en funció de la capacitat de resposta de l'administració.
Però en Joaquim Nadal, quan ho diu, els ulls, les ninetes, li brillen. Li fa una gran il·lusió i probablement el temps, els anys, 23 com a alcalde, ha estat el més important de la vida, vist en perspectiva?
Sí, home, sí, perquè, esclar, he estat alcalde dels 30 als 53.
M'ho he dit arrossegat, 30, perquè li costa 31. Dir-te sí.
Sí, perquè no vull que la gent es pensi que no he disfrutat, i molt, els meus 7 anys de conseller, i no vull que la gent es pensi que no disfruto ara donant classes. Jo sóc una persona bastant donada, i en aquest sentit, molt volcada en el que faig, i sóc capaç de deixar el que he estat fent durant un cert temps, passar a fer una cosa nova... i volcar-hi el mateix entusiasme i la mateixa passió que he dedicat a una altra.
I la identitat, per tant, com es manté? Perquè les feines canvien.
Sí, però sempre hi ha una base que no canvia. El país, el territori, la gent, la cultura, el patrimoni... És a dir, pensar com és tot plegat i què en fem de tot això.
Avui, al Divan de Catalunya Ràdio, Quim Nadal.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré.
Aquest país petit d'en Lluís Llach també ens l'ha triada, en Quim Nadal.
I l'he triada perquè descriu molt bé això, no? Un país petit, un país en el que les velles sàvies expliquen què li passa al sol quan se'n va a dormir i els campanars, és a dir, el poble veí...
Dialoguen, sí.
El campanar d'un poble dialoga amb el de l'alt del costat i és molt la descripció... Parla del país més petit de tots, és a dir, segurament Llach fa aquesta lletra pensant en el seu Empordà petit, però en el fons això és veritat a molts altres llocs de Catalunya i som un país petit on hi viu poca gent en termes relatius respecte a molts altres països i on la proximitat de moltes realitats petites, urbanes no es contradiu amb una capital molt potent que és Barcelona.
I ara aquest país és això mateix? Ara hi ha aquest diàleg de campanes?
A veure, sí, el diàleg de campanes ha esdevingut polèmic en moltes coses, no? Hi ha gent que vol que les campanes no toquin de nit, hi ha gent que no li agrada la política de campanar, ho hem convertit tot en una trivialització i banalització del que representa, doncs, això, el sentit de poble, i al final segurament ens podem acabar tirant els pobles pel cap, cosa que estaria molt malament. És a dir, en el fons jo crec que no hem acabat d'entendre l'essència mateixa del rerefons cultural d'un país que s'ha fet amb generacions, que la terra ha estat treballada en generacions i que els segles pesen perquè la petjada de l'home i de la dona hi ha deixat una empremta des de fa molt i molt i molt i molt, molt de temps i així s'ha anat fent. És a dir, explico sempre el mateix episodi. Quan hi ha un incendi al Cap de Creus i es cremen matolls i boscos, apareixen a sota les feixes de les vinyes d'abans de la filoxera, que són hores i hores i hores de suor i de sang de pagesos del passat, del segle XVIII, que havien plantat vinyes esgarrapant un pam de terra de la muntanya. I les vinyes s'enfilaven fins a Sant Pere de Roda. Després ve la filoxera, ho mata tot, això desapareix, i les romegueres ho tapen, i un dia arriba un incendi i tornes a descobrir que la mà de l'home i de la dona havia arribat fins a esgarrapar, a gratar la muntanya i a treure'n un mos per viure i per sobreviure. Doncs bé, tota aquesta història acumulada jo crec que és la que ens ha de fer pair quin país som, quin país volem ser i cap on volem anar.
En Quim Nadal va ser alcalde 23 anys i sabia plegar en la seva figura moltes sensibilitats, no? Fill d'una família burgesada, també era un referent per a aquelles persones que havien arribat de la immigració. És a dir, acabava unint espais que en altres llocs, en altres eleccions, no s'acabaven tant d'ajuntar. I ara què?
Ara no ho sé. El que jo explico és... Girona era Girona i la seva perifèria.
Sí.
I la perifèria eren els barris.
Sí.
I els barris eren els barris de la immigració. Més d'un i més de dos i més de tres barris no se sentien de Girona i van a Girona. Uh-huh. Bajamos del pueblo a Girona. Però estaven a un tret de pedra. Podíem venir-hi a peu.
Sí, m'ho sé, però anem a Mataró. Jo deia anem a Mataró.
Però no hi havia,
anàvem al centre.
No hi havia ponts per travessar el riu, no hi havia serveis per sentir-se ciutadans de primera, i eren gent que se sentien profundament maltractats per la vida i que se sentien sincerament socialistes. Aquesta és una qüestió molt central.
Què vol dir sincerament socialistes? Per què el sincerament?
Perquè jo me'n segueixo considerant. A la que identifiquem socialista amb militant del PSOE o socialista amb militant del PSC, i això ha perdut prestigi i crèdit, i hi ha gent que ja no els vota i alguns d'aquests voten Ciutadans, què ha passat? Diu, no, escolti, jo segueixo sent socialista. Ara, n'era ideològicament abans de que aquest partit existís. No es pot dir del PSOE perquè és més antic, però molta d'aquesta gent, en el fons, se sentien còmodament interpretats en el PSC perquè els hi parlava de polítiques d'igualtat, perquè els hi parlava d'equiparar ciutadans de primera i ciutadans de segona, i perquè els hi deia, tu no ets menys que un ciutadà del centre de la ciutat. I, per tant, el món del catalanisme de centre i centre-dreta, molt específicament convergent, i el món de la immigració ideologitzada, vinculada al Partit Socialista o fins i tot al Partit Comunista, podien trobar una síntesi en un ajuntament que els interpretava a tots alhora. Els deia, tenim un projecte comú a compartir per fer una ciutat de futur. I aquesta ciutat se la van creure tots, uns i altres. I tots van creure que podien formar part de la mateixa comunitat i que tenien un sentit de poble. Ara què passa? Alguna d'aquestes coses s'ha perdut pel camí i en el frontisme, en la radicalització dels extrems, l'espai del centre s'ha perdut. hi ha una part important de gent que se sent orfe de partits o d'ideologia o d'algú que els representi. I diu, jo qui votaré en les properes? Properes municipals, properes autonòmiques, properes generals, jo que he de votar en aquest xarbot permanent en el que estem vivint en aquests moments, doncs em quedo quasi voto en blanc o no voto.
Però de moment es vota molt, eh? Veiem sí, en les votes, sí, es vota sí, molt. Sí, sí.
Joaquim Nadal, que ha estat molts anys alcalde de Girona i conseller de la Generalitat, avui al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio.
Llavors, la sortida per Catalunya, jo li dic al catedràtic d'Història, i que a més ha estat allò un pes tan important en la història recent de Catalunya, la sortida per Catalunya, quina és?
L'única sortida possible és, contràriament al que opinen els més radicals, rebaixar posicions totes les parts i fer un reset de tota la situació. Tornar a començar i tornar a començar sense cap prejudici.
Però partint d'on? Del dret a decidir, ja no li dic del dret a l'autodeterminació, que el PSOE abraçava el Congrés de Sorernes el 74, però al cap de 3 anys ja no hi era, en els papers. Des d'on?
En l'horitzó dels propers anys hi ha d'haver un moment en què hem de poder votar. Però mentre, jo crec que hi ha un camí intermig, que és el diàleg des de la bilateralitat amb unes condicions, presos a casa, vull dir a casa, vull dir fora de la presó, i tornem a parlar de tot. Sobre quina base? Doncs segurament tenen raó aquells que diuen posem damunt de la taula la restitució inicial de l'Estatut del 2006 sense retalls per, a partir d'aquí, construir una alternativa de veritat.
Del 2006 sense retalls vol dir tal com va sortir del Parlament de Catalunya, aquell que apoyaré.
I votat en referèndum pel poble de Catalunya.
Bueno, però com va passar per Madrid, al senyor Guerra li passa el cepillo.
Sí, però o un o l'altre, però no el retocat molt a la baixa per la sentència del Tribunal Constitucional.
Serà clau el PSC amb tot aquest món que ens acaba de dibuixar?
No ho ha estat fins ara, i potser estaria bé que ho fos, però els que ara el troben a faltar són els que el van matar.
Qui el va matar?
Tots aquells qui el volien fer desaparèixer perquè era una alternativa massa potent a l'espai polític de Convergència. És a dir, els dos grans partits de Catalunya s'han matat mútuament en termes polítics i era fals que hi hagués una voluntat de crear una sociovergència que només volien determinats dirigents d'un partit i de l'altre, però que les bases i les direccions d'un partit i de l'altre no volien de cap de les maneres perquè era cedir posicions davant de l'adversari. Convergència ha fet lo impossible per fer desaparèixer el PSC. I ara que està pràcticament desaparegut, vaja, 17 diputats, troba a faltar una força de moderació des del catalanisme compromès amb el dret a decidir.
De l'home mire sempre les mans. Mans de xiquet ben netes, mans de xiquet que es farà.
En Quim Nadal va ser el gran, ja sempre serà el gran de 12 germans, va ser el gran.
Efectivament.
Ser el gran imprimeix un caràcter, responsabilitat...
Segueixo sent el gran.
Segueix sent el gran.
Però tots els meus germans expliquen que jo dic que el ser el gran de tots i haver tingut un forat al mig de l'època en què van estar al Collell i jo ja en havia sortit...
Internat?
Diu, en Quim diu que ha sigut fill únic.
Ai, en Quim ho diu ara rient, com si en el fons li agradés.
No, no.
Ah, sí, no, no, sí, no, no, sí. No, no. Ho explico als oients.
No m'agrada.
No?
No m'agrada perquè m'agrada molt ser el gran de 12 germans. Però és veritat que aquesta sensació de que jo anava molt per davant i que es va produir...
Quants anys de diferència amb el segon?
No, un any.
Un any.
Escassament 12 mesos. I escolta, entre la meva germana petita i jo ens portem 18 anys.
Mm-hmm. Any i mig per any i mig,
per tant,
la mitjana.
La meva mare va estar, ara té 95 anys, però ha estat més de 10 anys llargs, sumant els 9 mesos de gestació, sempre
embarassada.
Embarassada, no? En fi, és una part molt important d'una vida. I jo els veia venir, no? I un dia pujàvem a Núria i pujàvem a peu i la meva mare es va cansar. I dic, que estàs embarassada? Diu, com ho saps? Dic, he vist que et cansaves. Jo devia tenir 13 o 14 anys, eh? Però és allò que acabes intuint quina és la sintomatologia dels successius embarassos i, per tant, acabes identificant un fenomen que és recurrent a la família. Ara, clar, jo vaig al Collell 3 anys, dels 9 als 12. Els meus germans, segon, tercer, quart i cinquè, hi segueixen 5 o 6 anys més. I, per tant, jo vaig estar només 3 anys, el meu germà Manel, que és el cinquè, n'hi va estar 7 o 8.
Sí.
Clar, tots aquests, jo vivia a Girona i ells no hi vivien. Perquè jo ja havia tornat i ells encara estaven...
I passar per l'internat, per què era, en haver d'anar a l'internat?
Entre altres coses, per una cosa tan elemental com que
no cabíem
a casa.
Però això és veritat, que no s'hi cabia?
Esclar, és veritat. Perquè després van anar fent obres. És a dir, finalment, quan la casa acaba sent dimensionada per una família de 12...
Més els pares, 14, hi havia alguna àvia?
Hi havia els dos, avi matern, avi i
àvia.
16. Però quan la casa comença a estar condicionada per encabir-los a tots, és quan comença el degoteig dels que se'n van desprenent perquè es van independitzant. Fins que un dia el meu pare diu, estem en una casa per 12, però només hi vivim la teva mare i jo. Algú voldria el pis de dalt?
Va trigar a donar-se'n.
Només que se li va anar buidant a poc, i a més se li seguia omplint cada dissabte a l'hora de dinar.
Això és veritat, esclar.
I ja no 12, sinó 12 més 12, 24... Més...
Una família ben avinguda.
Sí, molt ben avinguda.
I això em diu amb orgull, en quin nadal, i satisfacció.
Sí, amb moltes diferències entre els germans, però amb un punt de solidaritat de clan que sí, que dona això, doncs, que ha aglutinat al voltant de la taula dels pares i al voltant de la cuina de la mare, doncs una família molt ben avinguda i que ha estat molt i molt de temps, més aviat, generant dependència d'aquesta visió clànica en la que els dissabtes tothom es reunia.
A dinar. La mare era professora.
La mare va estudiar història. S'explica que el doctor Pericot l'havia conduït cap a preparar un treball, una tesi doctoral sobre el comtat d'Empúries, però que aviat va substituir una tesi doctoral per 12 llicenciatures que van ser els seus fills.
I el pes religiós a la família?
El pare i la mare, el pes religiós jo crec que l'adquireixen en l'ambient de la més immediata postguerra.
Sí.
El crien en l'entorn d'Acció Catòlica. Tant l'un com l'altre, abans de la guerra, tenien en l'horitzó, en el cap, el que eren les joventuts de la FJC, és a dir, la Federació de Joves Cristians, i d'aquí passen a enrolar-se amb el nacionalcatolicisme, però vinculats a Acció Catòlica, fins que a partir dels primers anys 50 apareix a Girona l'Opus i es fan de l'Opus.
I que els pares siguin de l'Opus, com el va influenciar?
Mira, que siguin de l'Opus no em va influenciar de cap manera, i de fet a tots els germans que han tingut un enorme respecte pels nostres pares, no n'hi ha cap que els hi hagi sortit ni políticament ni religiosament com ells haurien volgut. Cosa que al final han hagut d'admetre i no ho han discutit, no? Però ni ningú s'ha fet de l'Opus, ni ningú és especialment de missa, ni ningú és especialment conservador en el seu vot, sinó més aviat al contrari. És a dir, a casa meva tots els germans hem sigut més aviat d'esquerres o de centre-esquerra. Bueno, al final ho van portar bé, ho van assumir, i no van intentar influir-nos, per tant, no ens van condicionar gens, i només ens van condicionar en un sentit que jo diria que és preopus, o que és anticipadament conciliar, de l'austeritat i de la caritat, en feien doctrina, i deien... el nostre cristianisme és social i, per tant, heu d'entendre que vosaltres sou una família benestant, però no us donarem el que vulgueu, us ho haureu de guanyar, us pagarem els estudis que convinguin, però no viureu en l'abundància, I jo explico també que en algun moment, quan jo era petit, com que la meva mare deixava deure a la botiga en el colmado de la cantonada a partir de mig mes, jo m'havia arribat a creure que eren pobres a casa.
I per què deixava deure?
Perquè doncs, el meu pare no cobrava, l'avi no li donava quartos fins a primers de mes i ja s'ho havia cruspit tot a mig mes. Aquella gent ja sabien que eren de fiar i que no deixarien mai a pagar tard o d'hora, però la meva mare arrossegava
el deute
i anava fent.
Ara, llavors la idea aquesta de que potser a casa no hi havia diners anava bé?
A veure, jo crec que ens ha anat bé a tots perquè tots ens n'hem sortit i tots hem entès que a la vida no tots són els diners. I el meu pare era d'aquells que ens deia, que sembla ara molt, molt, molt antiquat, no? Però de dir, sou molts germans, si anem a fer el vermut a la Devesa o a la Rambla de Girona i nosaltres demanem olives rellenes, com es deia en aquella època, com a molts en tocarà una cada un, però no foteu mà sobre el plat de les olives.
Però si això és la idea de repartir el que es tingui.
I per exemple, els dies que tocava anar a Palamós, un dia a la setmana a la fosca, el gelat de corte de duro es havia de partir per la meitat. I mig gelat per cada un, no un gelat sencer. I al Collell, doncs, hi havia nois de molts llocs que els pares els enviaven allò embotits i nosaltres, pam, xocolata i para de comptar.
I això?
Llavors, el pare ens deia, jo encara porto el cinturó que vaig comprar quan feia l'Emili.
Quants anys havien passat? 20 anys?
30.
30?
30.
Un cinturó?
Sí.
Cap més?
Clar, llavors deia, us heu de dutxar amb aigua freda, heu d'estalviar, què és això de voler fer una cervesa cada dia, només una cervesa el diumenge...
I això en Quim Nadal ho ha assumit? I si se'n pren tres en un dia, pensa que si potser s'està excedint? O que hi ha alguna cosa que
no,
és sobrera?
Jo he anat aprenent que la vida, aquestes coses aplicades en fonamentalisme no tenen cap sentit. Fer-les servir per fer entendre la gent, a tothom, que, un, no tots són els diners, i dos, no pots ni exhibir l'abundància, ni tampoc tenir la petulància de passar-te en allò que és tan cristià i que són pecats tan evidents. És a dir, la gula és gula. Encara que ara ja no formi part en l'imaginari de la gent dels pecats capitals.
Sí.
Però la gent que endrapa llavors, molt...
En Quim Nadal, un dia que endrapi, que agafa el mateix verb molt, 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 molt...
No.
Què sent, llavors?
No, ja procuro no fer-ho. I mira, les meves frustracions de petit, ara les somatitzo en dos o tres coses.
Què són?
Els formatgets.
És que seriós, aquell.
És que seriós.
És que seriós, ja ho veig, això.
I la gassosa.
La gassosa.
Sí.
Una il·lusió, la gassosa.
No, perquè no n'hi havia.
Amb una mica de vi.
Com a molt, perquè hi haguessin bombolles, aigua de litiners.
I prou.
Clar.
Això era un luxe, ja.
I per tant, bitxinó...
El bitxí quan s'estava malalt.
Esclar, només.
I prou.
I prou. I una ampolla per l'avi.
I això, llavors, entens? Un cop en Quim Nadal es casa amb la Calaia i també té fills, ho transmet? Mira de transmetre aquests valors?
Miro de transmetre, però ja és una mica una disbauxa, perquè els meus 23 anys d'alcalde, doncs, jo anava diumenges a la tarda a l'Ajuntament, en fi, vaig crear una mica de desordre en la vida d'un pare que jo crec que no va ser prou bon pare amb els seus fills, m'entens?
De tant en tant hi ha algun remordiment de no haver sigut un bon pare?
Ho penso objectivament i interpreto que amb el pas del temps ho he anat corregint.
Joaquim Nadal, que ha estat molts anys alcalde de Girona i conseller de la Generalitat, avui al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio.
Li preguntarem pels amors en Quim Nadal. I algun cop ha perdut la raó per l'amor en Quim Nadal?
Jo crec que mai del tot. Jean Ferrat és un comunista francès molt profund, no? I és un cantant que ha tingut una trajectòria molt marcada, vinculat al Partit Comunista Francès, i era un cantant progre, però era un cantant que era capaç de cantar a l'amor o a la revolució amb aquest punt de tendresa poètica amb el que en aquesta cançó parla d'enfollir per amor, no?
Uh-huh.
I el que representa, doncs, enamorar-te d'una persona i deixar-te anar per la passió amorosa. L'he triat i m'agrada, primer perquè Ferran m'agrada molt, segon perquè a casa hem sigut molt, molt francòfils.
Sí.
Els pares ens han portat a França molt sovint.
Uh-huh.
El pare hi va passar pràcticament els 3 anys de la Guerra Civil, perquè tenia la seva mare, que era d'arrel francesa, i tenien un negoci de taps a Reims, també, a part de la fàbrica de Cassà. I, finalment, és a dir, la francofília i la nostra inclinació francòfona a parlar francès ha estat molt vinculada a una tradició familiar. Per tant, la relació entre cançó, cançó d'amor, cançó política i cançó en francès marca molt les meves tries de totes les èpoques, perquè és el que, en fi, s'associa a la meva adolescència d'alguns dels estius que m'enviaven a França a aprendre francès.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu.
Il y avait un jardin d'en Georges Moustaki que fins i tot no li reconeixem la veu de tan jove, aquí. I aquesta cançó, quins records li porta, en Quim Nadal?
A veure, aquesta cançó, fixa't que arrenca amb una mena de declaració d'intencions, diguent, la dedico a tots els infants de la terra que viuen entre el ciment i l'asfalt.
Uh-huh.
I els hi vull explicar que la terra en un moment determinat havia sigut un jardí, el paradís. Un paradís en el que hi havia llits de molsa per fer l'amor.
Ai, que bonic!
Llavors, aquesta cançó la vaig fer servir, una part del text, que trobo que la Marina Rossell, que en Moustaki va sintonitzar molt, l'ha sabut traduir i sintonitzar prou bé, però la vaig fer servir en una intervenció que vaig haver de fer i vaig voler fer en el funeral d'una periodista de Girona que es va morir de càncer molt jove, i ella tenia una gran debilitat per Moustaki i jo vaig voler-li dedicar el rerefons d'una cançó que era alhora també compromís polític, com en el cas de Jean Ferrat, compromís polític i una cançó d'amor.
Prendo la Vila Morena.
Això ja és la revolució dels clavells. En Quim Nadal, que ja era delegat de classe, que va ser allà al CEU, al sindicat d'estudiants també, no? Per tant...
Sí, va ser l'any en què ens vam carregar el CEU i va començar el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona.
Per tant, aquest lideratge ja hi era, eh?
Sí, home.
I la idea de la política també. Però sí. Llavors era marxista, ja ho he dit al començament.
Sí. No? I, a veure, en termes intel·lectuals ho segueixo sent. Jo crec que Marx va tenir la intuïció de fer una anàlisi de la societat capitalista com ningú més ha fet després d'ell. I, per tant, és a dir, és molt difícil perquè els militants enquadrats, per exemple, en el SUC, no acabaven de trobar justificable allò de dir marxisme intel·lectual però no polític. Ara, quan a mi em ve buscar el PSC per ser candidat a l'alcaldia de Girona...
Ai, que llavors hi va d'independent, encara.
Hi vaig d'independent,
sí.
Però jo flirtejava més amb el SUC que no pas amb el PSC. Em sentia més a prop i em sentia més afí amb l'activitat que feia, per exemple, el PSUC a la universitat, que no pas amb els primers grups del PSC, en el qual hi havia ja tres germans meus enrolats en el procés de convergència socialista.
Però en aquest moment, si ens mirem com va la política i això que s'ha dit la nova política, etc., que ja és tan vella o més vella que l'antiga, es produeix com una separació entre les paraules i els fets, com si l'estratègia política ho dominés tot, com si tots aquells arguments que utilitzen els polítics no tinguin res a veure amb la realitat. Tot és mentida, no fake news, mentida, no? Hi ha uns altres interessos i és per aquells que es treballa. Com la gent, llavors, pot trobar la manera de quan et diuen això volen dir allò, quan et diuen això volen dir allò. Què té a veure això amb la revolució? Què té a veure amb un món millor? Què té a veure amb uns ideals?
Bé, aquests dies que s'està parlant de l'aniversari del maig del 68, sí, això està molt a l'ordre del dia, no? És veritat que algun dels personatges que va aixecar les llambordes dels carrers de París, després va ser integrat i absorbit per el sistema, i fins i tot Daniel Cohn-Bendit i altra gent doncs, han estat molt, molt vinculats després al sistema polític. Però el que ha pervertit finalment la política com a element de transformació de la societat,
sí,
és l'acomodació dels quadres polítics que s'han professionalitzat i que no saben que la política és temporal, que és el servei del poble, que no és el servei d'un mateix i que ha de renunciar a qualsevol tipus de privilegi i que, en tot cas, els privilegis són circumstancials, però que no pots viure tota la teva vida muntat en un cotxe oficial. Llavors, si la gent no sap fer això, si la gent no sap, en ple exercici de la política, anar amb metro, anar amb autobús, posar-se a nivell de carrer, parlar amb la gent, anar als bars, escoltar el que diu la gent, posar el termòmetre de la política no en els laboratoris mediàtics, sinó allà on es crea realment opinió, és a dir, en els bars dels barris de l'Hospitalet o de Santa, sí, Coloma o de Badalona o d'allà on sigui, doncs clar, s'ha perdut. I si, és a dir, què passa amb el xalet del Pablo Iglesias, sí, i la seva companya? No passa res. Hi ha molta gent que viu en cases, en els pobles, que valen igual o més que aquesta casa. Sí. Ara, si, és a dir, potser en un dúplex al centre de Madrid, que li hauria costat més calés en aquesta parella, no hauria generat tant de rebuig com el que simbolitza allò, dos líders d'un partit polític emergent que predica la nova política, que no ha renunciat a cobrar com han renunciat, per exemple, altres partits polítics que diuen no, una part pel partit, una part per
però
cadascú.
Però jo la controlo, la que, sí, dono al partit. Per tant, si la, sí, controlo jo i jo la ingresso, en realitat estic cobrant-ho tot. Després no, ja veurem el que em quedo el dia que vulgui i quan vull.
No necessàriament. És a dir, tu ingresses en el peculi domèstic, familiar, sí, la part que sigui la gent de la CUP, si cobren, no sé, 5.000 euros al Parlament de Catalunya, se'n queden la meitat i l'altra meitat se'ls queden, en fi, els projectes polítics comuns. Però aquí el que hi ha és la gent ha acabat decidint que es malfia de tot i, per tant, els símbols que donen a entendre que des de la política es viu millor que en la vida corrent,
sí,
són símbols que s'han d'abolir. És a dir, la gent no pot fer ostentació. És a dir, segueix sent un líder extraordinari, un tio que parla millor que ningú, un tio que segueix tenint...
Però és que s'ho havia carregat.
No, parlo, per exemple, ara de Felipe González.
Sí, ah.
Però de què abomina de Felipe González la gent? De la fotografia amb el puro i el traje de bany a darrere d'un iot al mar.
Sí.
Per què? Perquè no té res a veure amb el que aquest senyor ha predicat en els mítings...
L'americana de pana.
En el que la gent el votava.
S'ha de ser cínic per ser un bon polític?
Jo crec que no.
Però si s'és cínic, es pot ser un polític que escali més?
Jo crec que... A veure, jo crec que no. Jo crec que... finalment, la veritat preval i els que són autèntics passen per davant dels que són falsos.
Ai, m'agradaria creure-m'ho.
Bueno, a mi també. Jo penso que tard o d'hora això ha de passar així, i si no, malament.
Amb Quim Nadal, avui al divan de Catalunya Ràdio.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. soy lo prohibido.
La cançó també ens l'ha triada, eh?
Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido.
I ens ha dit que no era apassionat.
Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo.
I aquesta cançó?
Jo crec que, primer, en una tria en la que hi havia molt francès,
sí,
i Llach i Raimon, jo no volia que hi faltés Serrat. I podia triar Mediterráneo, podia triar... I aquesta és una cançó que descriu... En Serrat té un ganxo per captar la quotidianitat o per captar el replex dels sentiments de les persones.
Uh-huh.
I em sembla que aquesta, doncs, en fi, explica bastant el sentit de la temptació, no? De la poma del paradís o de la fruita prohibida, no? I de què representa, a vegades representa molt i a vegades representa una poma que no pots agafar, o,
uh-huh,
o és a dir, tens gana i no pots menjar, o vols un refresc i no te'l pots prendre, o que sigui, no? És a dir, la privació sentimental, inclús, no? El que voldries i el que tens. Bé, tot això forma part d'un univers que, com que a mi Serrat m'agrada i em sembla que el puc reivindicar, fins i tot quan molta gent el bescanta en aquests moments, per altres raons,
uh-huh,
doncs, en fi, em va semblar que... Em va venir al cap aquesta cançó, que jo no coneixia, i una vegada algú em va dir, no he sentit mai aquesta, llavors de cop i volta m'hi vaig fixar.
Un beau jour, ou peut-être une nuit.
A veure com la canten.
No, jo és que desafino. Si no ho faria, eh?
Sí. Que és l'Àguila Negra, que després l'hem sentida tant a parlar Maria, sí, del Mar Bonet,
sí,
però l'original era de la Bàrbara.
Sí. Bàrbara és una altra cantant d'aquestes de la meva adolescència. Bàrbara és una fillola de Edith Piaf, per dir-ho així.
Uh-huh.
Neix d'aquesta gran tradició de la cançó francesa. I, a més, lliga també amb altres personatges d'un entorn cultural en la cançó francesa, que un personatge molt singular que jo he admirat molt i que tenia parts positives i parts negatives, ell tenia tot això al seu voltant, que era François Mitterrand.
Què admirava de Mitterrand?
Bueno, aquesta capacitat, per exemple, la solemnitat de la seva presa de possessió com a president.
Home, és que era la institució
pura. La capacitat d'assumir tot el pes de la presidència i el que representa i el valor que encarna, i per tant, és a dir, per què es va fer la revolució? Doncs perquè el president d'una república pugui fer aquella presa de possessió amb una rosa a la mà i amb una música adequada i després interpretar, doncs, el poder que li atorga la Constitució.
Joaquim Nadal, que ha estat molts anys alcalde de Girona i conseller de la Generalitat, avui al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio.
No n'he dit res dels anys, no n'hem dit res de conseller. Un record important, també?
Per mi sí, per moltes coses, perquè a mi m'agradava i m'agrada veure progressar el país, per exemple, les seves infraestructures, perquè a mi això em permetia traslladar el meu esperit d'alcalde cap al territori,
uh-huh,
a cada poble que visitava, a cada lloc on anava. I la gent ja sabia, i els alcaldes sabien, que jo arribava una hora abans de l'hora que havia quedat.
Per controlar el terreny, mai més ben dit, sí, els dos sentits.
I que no anava directament a l'Ajuntament, sinó, sí, que entrava en un bar a fer un tallat i a parlar amb la gent.
Mm.
I que has vingut a fer, d'aquí una estona he d'anar a veure l'alcalde, però com que em sobra temps, he entrat aquí i...
Sobra temps.
Llavors, quan anava a veure l'alcalde, a mi ja hi havia unes quantes coses que em sonaven, i, és a dir, jo he conegut i he estimat aquest país amb molta més plenitud després d'haver estat conseller 7 anys de territori.
És bonic, això, eh?
És molt bonic. Jo crec que és el més apassionant de la feina. Tots els consellers voltaven molt i volten, però un conseller de territori té l'obligació de fer-ho, no? I, per tant, recórrer, rotonda, carretera, port a port, cada cosa, estació d'esquí, cada cosa és, o pla urbanístic a pla urbanístic, acabes fent que entrin pels ulls els paisatges, els territoris, la gent, els problemes i el grau d'endreçament o desendreçament que té el nostre país. I és més desendreçat del que ens pensem.
Què és el més important, o potser hauria de dir, del que se sent més orgullós Quim Nadal que ha fet a la vida ja?
Doncs mira, la vida o el diner o la vida.
Ah, eh? Què de la vida? Va, torno a dir. De què se sent orgullós? De què se sent orgullós en Quim Nadal de tot el que ha fet a la vida? Ja té 70 anys.
Mira, em sento orgullós d'haver escrit uns quants llibres, d'haver treballat, d'haver donat classes, de tenir molts alumnes que em respecten i que troben, doncs, que les meves classes els van seduir. En fi, i d'haver viscut i conegut realitats molt diverses i civilitzacions una mica diverses, d'haver viatjat més per feina que per gust, però d'haver aprofitat aquests viatges per conèixer ciutats que sempre m'han interessat, de Londres a Nova York, de Nova York a Roma, de Roma a Atenes, amb alguna incursió esporàdica a països llatinoamericans, Caracas, Santiago de Chile, per alguna cosa, és a dir, a Caracas per anar a donar una conferència amb una fundació, a Santiago de Chile per anar a fer d'observador del plebiscit contra Pinochet, llocs en els que després, en el viatge a Santiago de Chile, anàvem en el mateix avió que venia en Serrat. I en Serrat va ser l'únic que no el van deixar baixar.
A cantar.
No va poder ni trepitjar a terra xilena, el van deixar dintre l'avió i el van tornar a enviar cap a Buenos Aires.
Sí, s'ha de dir tot.
És un episodi d'aquells que forma part d'aquell moment en què votar no era votar en contra d'en Pinochet la reforma constitucional que ell proposava per perpetuar-se en el poder. I el comando del no eren tots els partits democràtics, dretes i esquerres, Democràcia Cristiana, Partit Comunista, Partit Socialista, algun partit més radical, de l'òrbita trotskista, etc., tots contra Pinochet, votant que no a la perpetuació del dictador en el poder. Eren les regles del joc que ell havia establert, la democràcia les va jugar, va guanyar la democràcia contra la dictadura i es va acabar la dictadura.
Si ara en Joaquim Nadal, què vol fer? Quin projecte vital té?
Doncs viure tranquil.
No li veig prou.
No, home, tranquil, en el sentit
de... No, però aquí hi ha cosa a fer, creativa.
Sí, no, però no, treballant en el que m'agrada.
Què és?
Fent alguna investigació històrica de temes que m'agraden. Sí? Vinculades al patrimoni, a l'època de la Guerra Civil, a què va passar durant la Guerra Civil amb el patrimoni, com es van confrontar idees i valors d'elements del patrimoni cultural que alguns sectors menys tenien, que altres protegien, que tothom feia seu. En fi, tot això per mi ara té un interès especial i vull fer coses sobre això, vull escriure algun llibre sobre aquest tema i vull... voldria viure prou com per veure que ens en sortim d'aquest entrebanc en el que estem ara.
Ara parlem de Catalunya?
Parlo de Catalunya, parlo de la política, parlo d'aquesta mena d'espiral, d'aquesta gàbia del hàmster que va donant voltes i que no sabem ben bé on som, d'aquests episodis que ens trasbalsen cada dia, poc o molt. Voldria veure que trobem un camí per sortir-ne.
Si haguéssim de definir, o en Quim Nadal hagués de fer una autodefinició en línia i mitja per una Wikipedia o no sé què serà d'aquí 150 anys, què hi posaria? En línia i mitja.
Historiador i polític, ha treballat això i això. Res.
Home, això i això, no, això. Així no veiem en Quim Nadal.
No,
o sigui, això que... pot ser per molta gent, no?
Escolta, tres ratlles.
Va.
23 anys alcalde de Girona, 7 anys conseller, professor d'Història de Catalunya, professor a Liverpool, professor a l'Autònoma de Barcelona, professor a la Universitat de Girona, i ha deixat algun llibre escrit que encara algú pot aprofitar.
No ens l'ha triada, però ho hem de recordar a tots els oients que en Quim Nadal és un amant d'en Julio Iglesias. Ara a veure... A veure com la cantem.
Fieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Quim, quim.
Mira com te la saps.
Llamo
así la vida y tomo de todo un poco.
Jo no. Ja et dic.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Va, Quim.
Si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar.
Molt bé.
Què, a l'Iglésies? Això, això no canvia, no me l'ha triada, no? I ell dic, ai, l'Iglésies,
no.
Que me'l deixo.
Però és veritat. La meva teoria sobre el Julio Iglesias
sí?
És una mica com quan la gent es feia el desmenjat de ser del Barça.
Sí.
Que en el passat, a la política, passava. Hi ha molta més gent que li agrada que no pas gent que ho diu que li agrada.
Però jo veig que en Quim Nadal avui no ens l'havia triat, eh? També...
No, perquè, a veure, jo crec que el Julio Iglesias és un mal cantant.
Sí, però mira com li ha anat.
I és un bon chansonier, és un tio que encandila el seu públic. No composa res interessant que pugui haver fet ell, però tria unes cançonetes i...
Però si l'està criticant i li agrada!
És que és un cantant fàcil,
sí,
que entra bé.
Sí.
I que, per tant, bueno, si estàs sopant en un lloc o si vas a no sé on i el sents, a mi no em fa cap nosa. No,
i més que això?
Bueno, per tant, m'agrada perquè no em fa nosa. No m'agrada perquè m'entusiasmi. Simplement m'agrada com un acompanyament suau que no em fa cap nosa.
I soy un truán, soy un señor, que s'identifica o no?
No, en absolut. En absolut.
Jo trobo que la lletra li escau. Què és el que no?
Tinc el vi negat, ja.
Ui, no continuarem per aquí. Sí, arriben les notícies, que si no... Quim Nadal, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort.
Algo volve mío y soñador.
Guió, Cesc Armengol. Muntatge musical, Luis Ángel Alonso. Producció, Montse Uller. Veus, Carles Debó. Direcció i presentació, Silvia Coppolo.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.